Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Que ja estem aquí perquè m'ho verà el Barça reservat. Què tal? Benvinguts. Barça reservat, episodi 17. 17 ja? D'un n'hi do. Però abans de començar l'episodi 17, vull fer un comentari de l'episodi passat, de l'episodi 16, que era Guerra Freda al bàsquet. Un episodi que, per cert, va anar molt bé. Vull dir, gràcies a tothom perquè el veu escoltar i el veu veure. Però vaja, el que volia dir és que a l'inici de l'episodi 16... vam començar fent uns comentaris d'unes vacances de Bali, que fèiem referència a un viatge que havia fet Joan Laporta a Bali abans d'anar a Riad, i en aquells, entre aquells comentaris va haver-hi un moment que vam parlar d'uns accidents de moto. Allà no vam estar bé, eren uns comentaris que no havíem de fer. Joan Laporta va ser a Bali per uns temes personals i nosaltres, vaja, personalment vull demanar perdó per haver fet aquell comentari que no tocava. No tocava realment parlar en aquell moment d'accidents de moto. Dit això, de l'episodi 16, parlem d'aquest reservat d'avui, que el tenim molt amb tot. Jo crec que en comptes de tasses aquí que tenim, hauríem de posar una miqueta, sí, tasses, però amb té de Riad, perquè és molt, molt d'Aràbia, molt de Supercopa.
És bo el té d'Aràbia.
El té és bo. Sí. El que va passar a Aràbia, no.
És millor el té que el que va passar a l'estadi.
Aquest any sí, no? La Supercopa sempre marca una mica la deriva de la temporada, i de moment aquesta sembla un punt d'inflexió, un punt negre d'inflexió. Potser el Barça, Xavi, entre tots plegats aconsegueixen canviar el color, però vaja,
mal moment. No, la sensació general que hi ha al club ara mateix, tot i que oficialment, i el president sempre ha estat molt clar amb això, i el que ens diuen també internament, no canvia d'opinió, és la confiança plena en Xavi. És evident que aquesta Supercopa ha fet trontollar encara més coses i que veurem les conseqüències que té. De moment, però, a mi, mira, us volia explicar una conversa que m'han explicat que s'ha produït aquests dies després de la Supercopa en una reunió que va haver-hi, que sempre es fa una reunió, sempre es fa una reunió setmanal important al club a principis de setmana, una reunió on hi ha sempre Joan Laporta, i allà Joan, t'han enviat un...
No, s'ha disparat el mòbil.
Ah, pensava, dic, perquè aturem i a vegades aquests audis són importants, eh?
Crec que s'havia disparat el mòbil.
Anem a la reunió important.
Amb aquesta reunió important, i era tot just després de tornar d'Aràbia, Joan Laporta va tornar a insistir en el missatge que públicament sempre ha dit de confiança en Xavi. De fet, ell internament, i de fet internament, ell podria dir una altra cosa, perquè allà està amb la gent que porta el club i de confiança, i no, manté aquest missatge de que amb Xavi no hi haurà cap canvi, que Xavi és l'entrenador i que no pretenen fer cap canvi. Ara bé, hi ha matisos. En aquesta reunió sí que va dir que ell veu encara la situació reconduïble amb Xavi, per tant això és positiu, per tant veuen... però reconduïble sobretot perquè a partir d'ara diu que Deco s'hi posarà més, que estarà més a prop de Xavi. Deco i Xavi es porten molt bé sempre, parlen molt de futbol, i aquí s'hi troben molt perquè els dos els encanta parlar de futbol, però bé, va venir a dir Joan Laporta en aquesta reunió que Deco s'hi posaria més a partir d'ara, que treballaria més amb Xavi, sobretot a l'hora també de trobar i de decidir i de prendre decisions amb jugadors, que si s'han de fer tocs d'atenció amb certs jugadors, doncs es farà, i que per tant aquí Deco també té bastant a dir. Una mica la sensació general, i no sé si això ho compartiu, és que ja des de fa uns mesos el que el club troba a faltar, i Joan Laporta bàsicament i Deco, ha estat més madura amb els jugadors, una mica més a l'hora de gestionar-los, sobretot amb les derrotes.
Hi ha l'episodi anvers.
Clar, i jo crec que aquí sí que és cert que Xavi amb això sí que ha canviat. Ja també la reunió després d'Almeria, amb Joao Félix, vull dir, sí que ha anat fent ja coses, i ell també ha pres aquesta decisió, suposo que ell també ho ha vist, o perquè ha parlat amb Deco i l'han fet veure. Però vaja, que a partir d'ara Deco diríem que ja estarà més a sobre.
És a dir, que hi ha una instrucció, o si no hi ha una instrucció, hi ha una voluntat per part del Barça, que Deco, que és el director esportiu, tuteli o s'encarregui de forma més directa de la gestió, entenc que humana, gestió de vestidor, no?
Sí, esportiva, no?
I esportiva, si és que... sí.
La feina d'un director esportiu no és únicament buscar jugadors i fitxar-los.
No, clar.
Però tampoc... És acompanyar l'entrenador.
Però tampoc farà alineacions, Deco, no?
No,
ni però decidirà el
la
sistema
convocatòria
utilitzar.
Ni amb quin sistema...
Tampoc passaria res per donar la seva opinió respecte a un sistema, un plantejament tàctic o una alineació. No. És el director esportiu del Barça.
De fet, a Alemanya, el director esportiu s'asseu a la banqueta.
Sí.
El Bayern de Múnich ha estat així tota la vida.
Sí.
nostres.
Sí, sí. Fins i tot a vegades protestant i no sé si donant instruccions, però sí, sí, es viu una convivència.
Potser si Deco fos a la banqueta es veurien menys targetes. O més, perquè també d'un-hi-do el caràcter.
Era calent.
A veure, dic una cosa, us en recordeu? Jordi Cruyff amb Koeman en l'última, diríem, al final va fer una mica això, li van dir, posa't a prop de Koeman també perquè dues persones així que en saben de futbol, doncs faran que vagi millor, no sé, vaja, el cas és que això és el que es va dir, el que Laporta va dir, no el que dic jo ni opino jo, sinó que el que Laporta va dir en aquesta reunió que es va fer després, l'endemà just o dos dies de tornar de Riad i de Supercopa, que com diem es van produir moltes imatges i moltes converses allà interessants. Imatges a la llotja, també, de la Supercopa.
I abans del partit, de la final, el divendres previ a la final, a l'ambaixada espanyola es va organitzar una recepció pel president de la Federació Espanyola, el senyor Rocha, pel president del Barça, Joan Laporta, per Florentino Pérez, representants de la Federació, Medina Cantalejo, el cap dels àrbitres, aquí va haver-hi fotografies. Per cert,
tancada als mitjans, eh?
Tancada als mitjans, però amb el bar obert. Tu vas poder provar prendre una cervesa a Aràbia?
Alcohol, bàsicament?
No, l'alcohol a Aràbia està prohibit sota pena de presó.
No a l'ambaixada, no a les ambaixades, perquè són territoris diplomàtics, i allà tenen la possibilitat de servir alcohol, i en el còctel que va organitzar no es van fotre 10 cubates, però vaja, una cerveseta, una copa de vi...
Un vino espanyol, en diuen.
Sí, clar. Sí, sí, sí. O sigui que allà es van poder permetre el luxe de prendre una copeta o una cerveseta en territori saudita. Bé, en territori diplomàtic. Doncs expliquen alguns testimonis d'aquesta recepció que en algun moment de les converses en ple còctel, i quan Joan Laporta s'havia distanciat una miqueta, s'havia separat per parlar amb el seu directiu de màxima confiança, Xavi Puig, o Miquel Camps, que també van assistir a aquesta recepció, a Florentino Pérez va aprofitar per apropar-se al president de la Federació Espanyola de Futbol per parlar també de forma molt vehement al voltant de Medina Cantalejo, i sobretot va aprofitar per queixar-se dels arbitratges que considera afecten i perjudiquen el Madrid.
És increïble, és una obsessió el que tenen.
Sí, sí.
Va fer servir aquest temps directe amb això, contundent.
De manera molt contundent, vehement, expliquen, va queixar-se dels arbitratges que rep el Madrid, segons el seu punt de vista, va justificar els vídeos de Madrid Televisión, que li havien recriminat públicament Medina Cantalejo aquells dies a l'Aràbia Saudita.
Però això en teoria és privat, aquests vídeos, vull dir que no té res a veure amb el Madrid.
Algú que va sentir-lo va pensar que fins i tot es podia arribar a editar ell els vídeos de Madrid Televisió.
Era amb l'ordinador.
Està molt beligerant amb el cas Negreira.
Aquí. Fins i tot va treure, davant de Pedro Rocha, Medina Cantalejo i companyia, altres federatius, no hi havia al davant Joan Laporta en aquell moment, el cas Negreira. Indignat Florentino Pérez, dient que era una vergonya, que aniria fins al final i que els hi havien robat unes quantes lligues i que això no podia permetre la Federació Espanyola. El to va ser tan contundent que si algú podia sospitar que al darrere de les informacions que van sortir la setmana passada en referència al cas Negreira i a la declaració d'alguns àrbitres davant del jutge, si algú podia sospitar d'on podien provenir aquestes informacions, va quedar fora de tot dubte. Més o menys van confirmar que venia d'on sospitaven.
Ara, és increïble perquè aquesta contundència que anirà fins al final amb Negreira, diríem, no lligaria gaire amb aquesta suposada bona relació que han de tenir pel tot el tema de la Superliga. Ja sé que pels interessos tothom s'adapta, però tu preguntes i et segueixen dient que no, que la relació institucional no està trencada perquè hi ha aquesta cosa a la Superliga.
És una relació basada en la hipocresia màxima.
Amb l'interès màxim.
Sí, és a dir, d'aquí a aquí no fan dinar de directives el dia de partit o no ve a la llotja, d'aquí a aquí estan units per la Superliga, els dos únics clubs obertament units per la Superliga, d'aquí a aquí apareix Florentino queixant-se amargament i de forma vehement, com explica el Xavi Gambos, el president de l'Espanyola, sobre el cas Negreira.
Sense embuts i sense cap tipus de rigor.
privadament també pots sentir a la porta doncs, criticant a Florentino Pérez doncs, per altres motius. No?
Es va queixar fins i tot a Medina Cantalejo que fessin rodes de premsa i alguna entrevista als àrbitres.
Això et va agradar, tu? A tu t'agrada que parlin abans dels àrbitres?
A mi també, sí, va ser molt interessant.
I per què es va queixar?
Perquè diu que els àrbitres són jutges i no han de fer declaracions.
Uh-huh. Ara, tot això que va fer Florentino, jo no dic que ho hagi de fer la porta, però no va aprofitar la porta, no va tenir cap conversa.
Segons ens
perquè,
costa,
dir,
no.
La pressió la pots fer també tu, una mica. Al final, no?
Potser, com que la Federació Espanyola ara mateix està en aquesta situació d'interinitat, sí, que no saps ben bé fins quan durarà aquest president, ni els que hi manen ara mateix, que no se sap tampoc ni qui són, però, en fi, sí que és veritat que s'ha d'aprofitar per fer passadissos i fer feina de despatxos, sí, sí. És una supercopa de moltes imatges, eh? De moltes imatges. Les imatges normalment les agafen els fotògrafs, els càmeres de televisió, i avui en dia també tens la possibilitat de fer-ho amb el mòbil, no? I sabeu que a TV3 això els hi ha costat una represàlia per part del Barça, sí? Perquè TV3 va enregistrar unes imatges tan simples com els jugadors entrant a l'estadi en una zona on només hi tenien accés doncs, una sèrie de televisions amb drets i sobretot una imatge buscadíssima que era la del president Joan Laporta a l'acabar el partit, la derrota davant del Madrid.
Sí, les vaig veure, aquesta la vaig veure.
Sortint de la llotja, sortint de l'estadi i allà doncs TV3 va enregistrar-ho, no va poder fer declaracions, però aquestes imatges no han agradat al Barça. I la manera que ara mateix té el Barça de castigar els mitjans que no convencen les... que no agrada com fan les coses és a les rodes de premsa i relegant-los en l'ordre de preguntar. I, per exemple, en la roda de premsa de Xavi, prèvia contra l'Unionistes, TV3 va tenir l'últim torn de preguntes.
Això va passar una vegada amb el Salmurri fa uns mesos.
Amb el Salmurri, això anava a dir,
sí, sí. També amb una...
No va agradar una pregunta...
Una pregunta sobre el cas Rubiales, un dia que era...
Clar, perquè ell preguntava el segon, el primer, va preguntar per això, sí. Què era actualitat, que acabava de passar, o què era d'aquell dia...
Sí, aquell divendres hi havia hagut una notícia, era el mes de setembre, estava el cas Rubiales en plena ebullició, i hi havia hagut una novetat important, no sé si la FIFA havia inhabilitat Rubiales, o més a saber, no recordo exactament, i li va demanar a Xavi per aquesta qüestió, i es considera que les rodes de premsa previs d'un partit han de servir per parlar bàsicament de futbol i no, en cap cas es plantegen, segons tinc entès, vetar la possibilitat que qualsevol mitjà pregunti. Això no ho faran mai, però sí que prenen aquesta decisió de relegar l'ordre.
Però tinc una cosa... Bé, jo no ho sé, jo ho trobo molt fort, ja us ho dic ara. Castigar, o sigui, castigar per fer... Primer, per fer una pregunta, si no t'agrada la pregunta, o sigui, però... És que, vull dir, pots fer la pregunta que vulguis en una roda de premsa.
Home, sempre després... des del respecte, no?
I després gravar aquestes imatges que està explicant el Bernat a la Supercopa, és que no trobo... Quin és el problema d'aquestes imatges?
No ho sé, però és que tampoc sé quina és la motivació d'anar a buscar un càstig com... Per prendre quin exemple.
És a dir, està agafant una deriva. Mira, Ramon Salmurri, ara parlant de tu, també.
Sí.
El reservat, ha entrat Ramon Salmurri, sempre tard, quan vol, no passa res.
Què tal? Endavant. Bona tarda.
No, que estàvem parlant d'aquesta...
Bones, què tal, bones?
Bones en general. D'aquesta deriva que està agafant...
Bones en correcte català, no?
Bé, si català correcte parla, el passa.
Fem-ho fàcil, no ens ho compliquem més, no? Vinga, va, tira.
Què dèiem? No, que és que estàvem explicant d'aquests casos que últimament des del Barça... té una manera de castigar els periodistes si no agrada el que o bé has explicat o bé imatges que has gravat com el cas de TV3 o bé preguntes que has fet com el teu cas una vegada, de dir, doncs, el torn de preguntes aniràs l'últim. És una cosa que a mi em sorprèn.
Vas a la cua.
Sí, i ha passat ja amb diversos mitjans de comunicació i a mi una de les coses que més em crida l'atenció és el perfil dels que són, diguem-ne, entre cometes, castigats. Perquè tu podries pressuposar, m'invento, que si has de castigar mitjans de comunicació, doncs castiguis un perfil que té una mirada molt, molt o excessivament crítica o que sempre es vol, s'intenta saltar les normes o fer... I, en canvi, diguem-ne que això va per una altra fila.
Bé.
Es castiga els de casa, no?
Sí.
Bé, és allò que hem dit alguna altra vegada i que un dia li dedicarem temps de trobar a faltar l'esperit meixencs, no?
Ai, això és una frase teva tan cèlebre com no he vingut a Aràbia per veure això.
Us va semblar penal de l'Araujo a Vinícius? A Salmurri, sí?
Sí, sí.
I ara, ara per què pregunto?
A mi em va semblar penalet, no, perquè ara he recordat...
Que li vaig enviar un WhatsApp quan ell va fer la transmissió i va dir, no hi ha penal, i fa allò que s'enfada molt sí. amb l'àrbitre i tal. Li vaig enviar un WhatsApp i li vaig dir, escolta, per mi hi ha contacte amb els braços i hi ha contacte amb,
penalet,
amb les cames.
Penalet.
Doncs ara, també et dic una cosa, si allò és penal, el de Lliga a Montjuïc, allò també és penal.
I quatre partits de sanció per Tchouaméni. Doncs a Medina Cantalejo li va semblar penal i que... Qui era l'àrbitre? Martínez Monuera.
Sí.
Encara es va quedar curt amb, la, amb el color de la targeta.
Que l'hauria d'haver expulsat.
Què dius?
Home.
Sí, sí, sí. Que encara va fer curt.
Perquè va evitar...
Una ocasió manifesta de gol.
En fi, de...
Florentino segur que està d'acord.
Sí, sí.
Bé,
no ho sé. Ja...
Amb això que has explicat avui. M'acaba d'arribar un àudio que no el puc posar, però que l'he d'escoltar. Pots seguir explicant el que vols explicar i jo escolto un moment aquest àudio?
Sí.
Està molt relacionat amb una cosa que jo vull explicar.
Molt bé. Sí, vés a escoltar. Jo us vull parlar d'una altra imatge. Ara marxarem tranquils, tots els que ens esteu sentint, sobretot si sou del Barça, del club, vull dir, que serà una cosa que no té a veure amb aquestes polèmiques. Una de les coses que em van cridar l'atenció de l'entrenament del dia abans del partit contra l'Osasuna, perquè vam poder-hi accedir, és veure a dues autèntiques institucions del Barça, del club, juntes i treballant en aquell moment. Em refereixo a dos mites que responen als noms de Carles Naval i de Toni Alonso. Carles Naval és el delegat del primer equip del Barça des de l'any 1986 i Toni Alonso ha estat fins ara el delegat del Barça Atlètic. Sumen entre els dos 91 anys, 9-1, 91 anys al club, treballant. 52 anys Carles Naval, 39 anys Toni Alonso. Bé, Carles Naval és el delegat del primer equip i ho continuarà sent fins que ell vulgui. Ara mateix té... aquest any en farà 69. Toni Alonso ha passat a convertir-se en la mà dreta de Carles Naval al primer equip. Per què? Perquè Carles Naval i el primer equip del Barça generen moltíssima feina. Ja no només per les qüestions de tota la vida de les fitxes, sinó perquè les competicions doncs, tenen tot un procediment tecnològic, hi ha una qüestió de logística de viatges... En fi, de fet, això no és nou, perquè Carles Naval fa 3 anys va rebre ja l'ajuda d'una persona, un noi molt jove que estava al Barça femení, que es diu Gonzalo Rodríguez,
sí,
un advocat de Badajoz, que va entrar al Barça femení a fer feines de delegat i a fer feines de logística en general, que es va guanyar la confiança de Marc Zubizarreta, però que va arribar un dia que des del primer equip del Barça masculí van dir Carles Naval necessita ajuda. I vés a saber si fins i tot necessita un relleu per quan ell vulgui jubilar-se, i es va agafar la figura d'aquest noi que no
tenia ni 30 anys. De fet, en aquell moment, ja he escoltat l'àudio i ara us explicaré una coseta, però en aquell moment es justifica així, dient també preparar una mica el relleu de Carles Naval.
El mateix Carles Naval.
De fet, en aquell moment era com que es jubilava ja, i me'n recordo jo parlar amb el mateix Carles Naval i em van dir, jo jubilar no.
De fet, Carles Naval ha dit que ell li agradaria arribar al 125è aniversari del club, que això és aquest any, vull dir que Carles Naval es retirarà quan vulgui, però tenia l'ajuda de Gonzalo Rodríguez, que s'ha de dir que ràpidament es va fer també amb la confiança de tothom, de l'staff, dels jugadors, i la veritat és que la feina que feia era molt valorada, fins i tot pel propi Carles Naval. Gonzalo Rodríguez, que va ser extret del femení per pena de Markel, que va ser un dels motius que també després Markel va esgrimir per deixar el club, just el va reclamar el vicepresident pel primer equip i va estar-s'hi 2 anys. I quan van acabar aquests 2 anys, estava pendent de renovar. Això ho va explicar l'Emilio Pérez de Rozas en un article molt interessant al Periódico. Mateu Alemany, que encara era el director esportiu, li va dir, tu tranquil, marxa de vacances, vés de lluna de mel, perquè s'havia casat, que estàs renovadíssim. I el Carlos, com he dit que es deia?
Gonzalo.
Gonzalo Rodríguez estava de lluna de mel a Kènia i va rebre una trucada de Mateu Alemany i li va dir, ho sento, però hi ha retallades i sou 2 persones en un càrrec i no pots continuar.
Allò és catastròfic.
Allò el va enfonsar, evidentment, no en tenia res. Carles Naval no en tenia res. jugadors del primer equip escrivint-li missatges a Gonzalo Rodríguez, una persona tan discreta que cap de nosaltres sabem ni quina cara té, què havia passat. No hi va haver cap resposta oficial més enllà d'aquestes retallades, i doncs el Gonzalo Rodríguez, que va haver de marxar a casa seva, Carles Naval es va quedar sol, estem parlant d'aquest estiu,
sí,
fins que ara fa poques setmanes va dir, vaig acabar, m'ha dit, jo necessito algú. I Toni Alonso, el delegat del Barça Atlètic, doncs s'ha incorporat a la disciplina del primer equip, fent un tàndem d'històrics, de cracs del Barça. Però mentrestant, el Barça ha perdut un possible talent de futur amb la figura de Gonzalo Rodríguez, que sabeu on ha anat?
A la Federació Espanyola.
A la Federació Espanyola.
Amb Markel Subizarreta.
La mà dreta de Markel Subizarreta. Sí, sí.
Jo, si vas... La veritat és que la marxa del Gonzalo, jo tampoc... Bueno, ara l'has explicat, els motius econòmics, però tampoc els entenc. Bueno, vull dir, tant... Ja sé que estàs amb moltes retallades, però...
Clar.
Després, al final, tu l'has fet fora, però necessites una altra, poses una altra persona.
Sí,
ja.
sí, clar, i ara el Barça Atlètic necessitarà...
Per això, que...
Necessitarà un... Sí, sí, i hauria estat una persona, tots els que hi han treballat i estan d'acord, que hauria... li hauria servit molt al Barça, perquè anava més enllà de la figura d'un delegat, sí, una persona amb idiomes, una persona
amb
advocat, amb un màster en gestió esportiva, amb capacitat, evidentment, doncs, per gestionar moltíssimes coses molt més enllà del que els delegats tradicionals
han fet. En tot cas, que ve de dalt...
Sí, en tot cas, el Barça continua en bones mans, perquè el talent i l'experiència de Carles Naval s'hi ha juntat la de Toni Alonso, que són dos autèntics tòtems, però... També, evidentment, hi ha d'haver espai per la gent jove que surt de sota.
No ha d'haver-hi un tap, vols dir, eh? No.
Però no era per Carles Naval,
eh? Situem el Salmurri, que acaba d'arribar, i hem parlat molt de la Supercopa, és que sí. T'explico, hem parlat de la Supercopa, hem parlat de converses...
Però què et deia el missatge aquest que
ara ho explicaré. És que té a veure amb... Ara potser sonarà una mica més vintage, fins i tot. Recordeu aquella polèmica que hi havia amb la convocatòria de Lewandowski envers, que
sí,
no el van convocar i després el van convocar?
Sí, sí.
Doncs ara explicarem realment què va passar, com va anar allò.
Ara?
Sí, ara, no, perquè acabo de tenir uns detalls que m'han confirmat la història. Però vaja, que hem parlat molt de la porta de Xavi, tu ara has entrat aquí.
Sí, no, jo volia fer-vos una pregunta, que és si vosaltres creieu, perquè després de la desfeta a la Supercopa, hi ha molta gent que reivindica que el president Joan Laporta hauria de fer una declaració pública reforçant la figura de l'entrenador Xavi Hernández. Sí. Vosaltres creieu que ho hauria de fer o no?
Jo vaig dir en aquell moment que sí.
Sí.
Després de la Supercopa, sobretot.
Campos,
el Campos li sua.
Sí, jo cada cop també sóc més escèptic amb aquest...
A veure, és que vaig a això perquè una de les darreres ocasions que això ha passat va ser precisament després d'aquest partit d'Anvers, que això va ser el 13 de desembre. El dia 14 de desembre se celebrava el sopar de Nadal del club, al Palau Blaugrana. I en aquella ocasió, i això no havia passat mai fins ara, el club va filtrar part del discurs de Joan Laporta, perquè venien de la trompada contra l'Anvers i s'entenia que calia reforçar la figura de Xavi Hernández. I Laporta va fer un speech davant els treballadors del club, no hi havia premsa, no hi havia mitjans de comunicació, i va dir que calia fer costat als jugadors, a l'entrenador, i que amb esforç col·lectiu, doncs això es trauria endavant.
Això que vos dius, es va filtrar, vos dir que ràpidament...
Sí, i el club va filtrar el missatge, cosa que no passa mai, ens interessa
que...
Va ser un suport públic a l'entrenador. Doncs bé, quan Laporta baixa del micròfon, diguem-ne, baixa a les taules o on estava la gent escoltant-lo, tothom tenia l'ordre de podeu marxar quan el president hagi acabat l'espeech, doncs va tenir un seguit de converses. I en una d'aquestes converses, algú li diu, president, molt bon discurs, reforçant l'entrenador. I Joan Laporta diu, no us cregueu res. No us cregueu res. Si dic el que penso, em treuen d'aquí.
Fortíssim ho trobo, això. A veure, un moment, ho trobo fortíssim.
Anava calent aquell dia.
Ja sabem com és Joan Laporta, ja sabem quin és el seu...
Abans o després de sopar.
Tarannà, bé, crec que...
A vegades ens animem i diem coses.
Vull dir, Joan Laporta venia segurament escalfat de la derrota i del que havia passat, però perquè veiem una mica com funciona això del comunicat públic i del reforç públic, doncs a vegades té aquestes coses.
Ostres, aquesta declaració de Laporta la trobo fortíssima, però... S'ha d'entendre en com és ell, també. Aquest tarannà que moltes vegades hem dit de com és la porta, no, que, aquest, no, que diu...
Clar, és amb aquest,
si dic
és amb aquest
penso...
posat, amb aquestes formes. Si dic el que penso, doncs això.
Situem-ho, era el dia després de la derrota.
Sí, sí.
No vull justificar res, però...
Era el dia després, just d'en Bert?
Sí, sí, sí.
Imagina't una escena així l'endemà de la derrota de la Supercopa.
Sí. Ves que potser va tenir alguna conversa així.
Però davant de molta gent. Que és,
no, però ell davant de la
privat,
gent...
Privat però públic, no? Entre sí, el que és privat sí, i el que és públic.
Sí. Va, doncs mira, Anvers, que mira, perfectament relacionat. Aquell dia, abans d'Anvers, recordeu, Xavi dona la convocatòria. I quan troba la convocatòria no hi són ni Lewandowski, ni De Jong, ni Gundogan, ni Araujo. Mm-hmm. Aquesta convocatòria arriba a Joan Laporta i els directius, i Joan Laporta diu, bé, que fumen pipa, no entén com veníem de la derrota del Girona, no entén com els jugadors que han perdut un partit tan important i d'aquella manera no van i que d'alguna manera tenen un premi que és no anar, a no viatjar. I a banda, dins de la directiva, ja sabeu que sempre el tema econòmic està molt present, i hi havia el... Ostres, és un partit que hem de guanyar. Aquests jugadors ja han perdut un partit a Shakhtar a la Champions, hem de guanyar, i els 2,8 milions que sí, són molt importants. Laporta truca a Deco i pregunta com és que no viatgen aquests jugadors. I Deco li explica els motius. Bé, Araujo, que no sé si tenia el mal a la cara,
a la mandíbula,
Araujo,
sí,
a la mandíbula, i diu, i sobretot que tornen a les 3 de la matinada, s'ha de descansar, i aquests jugadors amb els que acumulen més minuts i són titulars, doncs millor, Xavi els dona descans i això. I la porta diu, no, aquests jugadors han de viatjar. Sí o sí han de viatjar. Quin és el problema? Que tornen a les 3 i no descansen? Doncs fem nit. Llavors és quan, per això nosaltres en aquell moment diem, però com pot ser que el Barça no tingui previst que si a l'aeroport tanca...
Es va donar alguna explicació difícil de creure en aquell moment, no?
Era com molt estrany, més sent el Barça. Sí que hi havia hi havia com un acte, no me'n recordo ara, però vaja, de polítics, que podia ser que l'aeroport tingués algun retard, però vaja, que no era el motiu. Llavors diu Laporta, doncs si aquest és el problema, fem nit. Ara, fem nit i que viatgin tots. I també, així de pas, fem allò que, si això sí que es va explicar de... Fem pinya, perquè Laporta volia fer pinya, volia fer alguna acció de team building amb l'equip, que Anvers, però això no ho sabem.
I volien els 2, quants milions de la victòria a la Champions?
I volien sí, això, sí o sí, i després això no, tampoc va servir, ja, però vaja. Total, que es va fer tot aquest canvi, per cert, tot aquest canvi va costar 50.000 euros. Al club.
Una nit més d'hotel, el canvi
de vol, els hotels i tot, doncs, per un equip com el Barça i tot el que mou, això, 50.000 euros. Ara, clar, si tu comparaves amb els 2,8 que havies de guanyar, després va arribar al partit, tampoc va jugar només Lewandowski perquè, això es va explicar, ell va dir, home, jo si viajo, mister, pues ja juego, però tampoc no va servir de gaire, i vaja, i no... I el team building, aquesta acció, pel que ens expliquen, o sigui, el president va estar dinant amb els jugadors, però... i va tenir converses, però vaja, no sé si va haver-hi... Tampoc hi ha temps, no van fer cars, per entendre com vas explicar tu, Anvers, vull dir, no sé si va fer alguna sèrie que ell volia tenir-los i fer un speech i fer alguna sèrie de coses, però vaja, el motiu va ser aquest, que Laporta ho va veure i va dir, no, aquests viatgen, i si hem de fer nit, fem nit, i llavors ho van canviar tot, i llavors van fer nit, no va servir de gaire, però...
Et va sortir a pagar.
Et va sortir
a pagar, al final,
el pressupost d'Esquadra.
Al final et va sortir a pagar.
50.000 euros. És veritat, és veritat. Però, vaja, que tampoc...
És la confirmació d'una història que era molt estranya i que no estava encaixada. I vés a saber el que pot passar a partir d'ara si Deco està més a prop de Xavi.
I una derrota, la d'Anvers, que a més també té una conseqüència, que l'explicarem un altre dia.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.